Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 28 del mes de març, una nova edició, la d'aquest mes, del programa Pensa amb el Cap, un espai a través del qual intentem apropar als nostres oients a diferents qüestions relacionades amb la salut. Avui volem parlar de l'astènia primaveral, de seguida expliquem què és, però abans presentem la persona que ens en parlarà, és concretament la Núria Prado, infermera, recordem, familiar i comunitària al Cap de Balaguer. Molt bon dia, Núria, i gràcies un cop més per ser aquí i participar en aquest espai de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Un espai que, com no ens cansem de recordar, fem gràcies a la col·laboració justament de l'àrea bàsica del Centre d'Atenció Primària d'aquí de Balaguer. La Núria Prado, com dèiem, és una de les seves infermeres i amb ella volem parlar avui de l'astènia primaveral. Parlarem del què és, de les causes que la provoquen, també de com pot influir l'alimentació en l'anomenada astènia primaveral i també doncs, la Núria ens donarà alguns dels consells imprescindibles per prevenir-la i també per combatre'n els símptomes, entre altres qüestions que de seguida detallem. Abans, però, Núria, no sé aquesta paraula si a molta gent li sona o no. Jo t'he de dir personalment que la desconeixia bastant. Per tant, expliquem en primer lloc a l'audiència, als oients, què és o què entenem per astènia primaveral.
Potser la paraula astènia és una miqueta desconeguda, pròpiament, no? Perquè sembla una paraula més pròpia de l'argot mèdic, no? Però si parlem de fatiga o de debilitat o de trastorns del son o alteracions de l'estat en general, que moltes vegades coincideixen doncs, amb els canvis d'horari, i més recentment, no?, que hem canviat a horari de primavera, doncs potser ens resulta molt més familiar, val? Clar, l'astènia com es defineix? Doncs es defineix com la sensació de fatiga i debilitat generalitzades. I els símptomes sempre poden ser molt diversos. Pot ser l'alteració de l'estat, com hem dit, la fatiga intel·lectual, més dificultat de concentració, pot haver-hi oblits o trastorns de la memòria, trastorns del son, i fins i tot hi ha gent que els hi altera la gana.
Val? És a dir, qüestions físiques, però també a nivell emocional, també, Núria?
Emocional pot ser, a veure, tot està lligat, però és passatger. L'astènia primaveral, si algo té, és que és passatger. Llavors, l'origen creiem que és més pues, causat, pues, lo que diem, pues, pels canvis de la temperatura, de la pressió, augmenten les hores de llum. Clar, el nostre cos es regula per ritmes circadiaris i aquests sempre pues, queden modificats, val? I també canvien els estils de vida. Amb més hores de llum, pues, canviem la nostra rutina diària, no? Augmentem el temps d'oci, d'hores fora de casa, perdó. Llavors, vulgui que no, pues, sempre pues, això canvia, no? Si sempre necessitem un període d'adaptació.
I l'anomenem així, primaveral, per tots aquests factors que ara dius, eh? Perquè doncs, ja tenim també més hores de llum al dia, també canvis de temperatura, no? Sobretot ara a la primavera, no? Més que potser a l'estiu, en què fa doncs, més calor. Sí. Tots aquests factors entenc que són els que fan que anomenem aquesta astènia primaveral.
Sí, a veure, d'astènia sempre hi ha la primaveral, que potser és la que pot afectar a més persones, i després a la tardor també és molt típica l'astènia. Però bueno, la que és més prevalent sempre és la primaveral.
És la que afecta també més gran, un nombre més gran de persones, Núria?
Sí, sí, sí. Especialment entre els 20 i els 50 anys, i normalment afecta més a les dones que als homes, val? També pot ser símptoma d'altres malalties, com la depressió o l'anèmia, però aquestes malalties, en cas de dubte, sempre heu de demanar consell amb el vostre metge de capçalera o l'especialista.
I deies abans que és temporal, per tant, no és una fatiga crònica l'astènia primaveral, eh?
No, la fatiga crònica és més incapacitant, més que no pas l'astènia primaveral.
Parlem una mica de com pot influir, l'alimentació del dia a dia influeix en tenir una astènia primaveral més aguda o no?
Si més no, pot influir a l'hora d'afrontar-la, val? Els consells que sempre diem que són imprescindibles per prevenir o per combatre aquests símptomes, sempre diem que és, primerament, tenir un ritme de vida més aviat ordenat i respectant les hores de son, val? Sobretot de llevar-se i d'anar-se a dormir, perquè són les que estan estretament relacionades amb la secreció de melatonina, que és la hormona que regula els cicles de la son i de la vigília, com també ser estricte pues, a l'hora de regular els horaris de les menjades, dels àpats, val? Ajuda també molt, per exemple, la pràctica d'un exercici físic moderat. Per què? Perquè segrega unes altres hormones que es diuen endorfines. Vale? Si es produeix una disminució d'aquestes hormones, s'aguditza la sensació de malestar general i de decaïment. Val? L'altre factor és mantenir una dieta sana i equilibrada. Vale? Que proporciona al nostre organisme les quantitats que són necessàries de proteïnes del valor biològic, de greixos saludables, d'àcids grassos essencials com poden ser l'omega 3, de sals minerals, de vitamines, etc. Vale? Aquestes substàncies estimulen el sistema immunitari per combatre els símptomes que són característics de l'astènia. I són molt interessants tant els aliments que ens proporcionen energia com ens aporten els aminoàcids implicats en l'estat d'ànim.
És a dir, respectar, doncs, ho deies abans, les hores de son, fer exercici físic, portar una dieta sana i equilibrada. És necessari algun cop recórrer a alguna aportació vitamínica o mineral complementària o no? Ho recomaneu això, Núria, o no?
A veure, amb una dieta equilibrada i rica en nutrients, com poden ser pues els cereals integrals, la fruita seca, la vitamina C, llavors fruit, i menjar fruita i verdura de temporada, no tindria per què. Però en cas de que creieu que teniu algun dèficit de vitamines, sobretot que ho diu el metge o l'infermera.
I aquests que dèiem ara són aquells consells imprescindibles que ens donaries tu, Núria, per prevenir i combatre els símptomes, això que dèiem, un ritme de vida ordenat, respectar les hores de son, són aquests els consells bàsics?
Bàsicament, i per simplificar-ho, sí, aquests són els consells que donem. Llavors, amb el tema de l'alimentació sí que podem fer 10 punts en concret, que els podrem especificar una miqueta més, no? També així, de manera més fàcil.
Sí, i tant.
Mira, en primer lloc seria pues, comprar aliments de qualitat, sobretot optar per les fruites i verdures i hortalisses de temporada i de proximitat. També podríem, en segon lloc, per exemple, regularitzar els horaris, el que hem dit, portar un ordre. Val? En tercer lloc seria incorporar els nutrients de tot tipus a cada menjada. Per exemple, a l'hora d'esmorzar i de berenar, doncs menjar un cereal o pa, fruita, un cafè i un aliment proteic, per exemple. A l'hora de dinar i de sopar, doncs una verdura amb llegums o cereals integrals, i un proteic, que pot ser el peix, per exemple, i una peça de fruita. Sempre diem que per millorar la son, el sopar hauria de ser pues, més lleuger. I també com el podríem alleugerir, aquest sopar? Pues, a la manera de cuinar-lo, pues, podríem optar, pues, per exemple, un mètode de cocció com serien els bullits o al forn o a la planxa, o també m'agrada molt, pues, per exemple, la papillot, que no pas els fregits, arrebossats o les salses, que podrien ser pues, més difícils, més durs de digerir. Moltes vegades a l'astènia també se la vincula o se la lliga amb els dèficits de ferro. Val? Pues és fàcil incloure al nostre dia aliments rics en ferro, com pot ser la proteïna d'origen animal i vegetal, les hortalisses i els fruits secs. Vale? És bastant comú que aquest problema el tinguem si som dones en edat reproductiva. Val? L'únic que tenim que recordar, sobretot quan consumim aliments rics en ferro, és de no barrejar aliments rics en calci amb els aliments rics en ferro, ja que poden alterar la seva absorció. Val? En canvi, per altra banda, tenim els aliments que són rics en vitamina C, que a diferència dels aliments rics en calci, els aliments rics en vitamina C afavoreixen aquesta absorció. Val? Tornant a la llista, doncs, per exemple, el cinquè lloc seria doncs, hidratar-nos correctament. Val? L'aigua té un paper essencial. Altre punt seria no fer dietes massa baixes en energia si en sobrepès, perquè l'ideal és perdre'l suaument i assessorats per un professional. En setè lloc, gaudir dels plaers de l'alimentació i no suprimir del tot allò que ens agrada. No tenim per què castigar-nos.
Podem anar mantenint, eh?
Sí, a veure, una dieta no significa un càstig. Una dieta vol dir millorar, no?, aquesta alimentació. Llavors, no cal tampoc suprimir de batac tot, sinó que el que hem de pensar és que és per millorar, és per un bé per nosaltres. Val? Si tenim una base, un costum de consumir, pues, alcohol en petites dosis, al igual que la sal, pues és el mateix. No l'hem de suprimir de patac, perquè llavors sí que podrien alterar aquest estat de salut. No vol dir això de que l'aconsellem, això no, però que tampoc no cal suprimir-lo de manera sobtada. Val? Senzillament és qüestió d'anar-lo reduint gradualment. Val? Per una altra banda, què podem treballar? Pues, per exemple, podem evitar les dosis de greixos saturats o trans o menjars que siguin molt, molt complicats, com per exemple pues, els aliments processats i ultraprocessats. Aquests els hauríem de minimitzar el seu consum. Val? I finalment, hi ha algo que sempre aconsellem a consulta, que va molt bé, que és mantenir aquest ordre planificant la dieta. Val?
Si planifiquem... És a dir, fer-nos un planning, eh?
Sí. Igual que els nens al menjador, pues, te venen amb un llistat que diu, pues, mira, pues, avui menjaràs llegum, demà menjaràs verdura, pues, per què els adults deixem de fer-ho, això? Si ens simplifica el nostre dia a dia, tant a l'hora de comprar com a l'hora de preparar els àpats. I de ben segur que si els planifiquem, pues, tindrem una dieta molt més rica i molt més variada, perquè la tindrem molt més conscient, també.
Deies abans a l'inici que l'astènia primaveral afecta sobretot a persones d'entre 20 i 50 anys, has dit, més homes que dones, més dones que homes, Núria?
Més dones que homes, sí.
Entre 20 i 50 anys, però també hem de tenir en compte els nens petits, no? Sobretot per aquest canvi d'horari que s'ha produït aquest passat cap de setmana. Núria, pot afectar d'alguna manera els més petits aquest canvi d'horari?
Sí. De ben segur que tots els pares i mares que ens escoltin estaran sí? tots d'acord de que quan hi ha un canvi d'horari tremolem tots.
I en funció de l'edat poden també arribar a patir aquesta astènia primaveral, ells mateixos?
Home, l'astènia, els nens... Clar, ells no poden verbalitzar, sobretot els més petits, els nòdons, no poden verbalitzar, no poden dir-te estic
cansat. Això té en funció de l'edat, correcte.
Això no t'ho diran, però ho poden exemplificar, per exemple, pues, amb més irritabilitat, te poden canviar els patrons de son, val? Poden estar de més mal humor, poden estar una miqueta més apagadets, o al contrari, poden estar pues, més ansiosos, val?
Tots aquests símptomes o tots aquests factors poden ser símptoma d'aquest canvi horari,
sí,
Núria.
Sí. A veure, de fet, els infants són el col·lectiu que més nota aquests efectes, val?
Sí?
Sí. I també cal dir una cosa que a vegades això ens costa d'entendre, que és que el rellotge biològic pot trigar diversos dies. O sigui, els nens, aquest procés... pot ser més llarg que un adult. Potser un adult pot estar uns 4 o 5 dies i un nen pot estar una setmana perfectament. Que no sempre és així, però que pot passar i que és natural, que no passi res. Paciència.
I els pares ho notaran segur, Núria, pel que dius, doncs.
Sí. Bueno, que quan tens canalla petita ja ho saps, eh? Que quan hi ha un canvi d'hora passem una temporada una miqueta fora de lloc. Val? Llavors és com sempre, és com el que diem moltes vegades i que els pares ho sabem, no? De que el canvi de rutines pot portar irritabilitat. Quan surts amb un nen i li trenques l'horari de son, doncs aquest nen porta uns dies més irritable, això ho sabem. Llavors també sabem com una miqueta, o si no ho recordem, com pal·liar-ho, això.
Com reduir l'impacte d'aquest canvi horari, eh?
Sí.
Com ho podem fer, Núria, doncs?
Mira... pues quan el mateix que sapiguen que el dia que hi ha d'haver-hi el canvi d'horari, preparar-nos. Val? La mateixa manera que preparem quan hem d'anar a l'escola i sabem pues, que el nen s'ha d'anar a dormir més aviat, perquè el dilluns ha d'anar a l'escola i se llevarà a les 8 quan venim d'un estiu, que estem més hores al carrer i anem a dormir més tard, pues, què fer? Pues, uns dies abans anar pues, una miqueta guanyar terreny, no? De dir, pues, ara anirem a dormir una mica més aviat, uns 15 minuts, retardar uns 15 minuts l'horari de totes les rutines del nen, val? O sigui, anar a dormir més aviat, dinar més aviat, val? Bueno, els nens es mouen per rutines. Llavors és la manera que potser per amb ells no els hi resultarà tan brusc aquest canvi d'horari. Val? Sempre és millor començar amb aquest sistema una setmana abans del canvi oficial d'hora, si el sabem prevenir. Bueno, si veiem que s'atansa, preparem-nos.
És a dir, anar-lo preparant una setmana abans, ja, Núria.
Sí, però no només el nen, Hem d'anar tota la família en consonància, o sigui, els nens s'emmirallen amb els pares i amb els germans, o sigui, que fiquem el nen a dormir i la resta no, ja sabem que això no serà molt efectiu, però si ho fem tots, anirà molt, molt més bé. En el moment en què els petits notaran més el canvi, sobretot és amb el diumenge, perquè és aquell dia d'impàs, no? De dius, escolta, és dia festiu, però resulta que me fiques a dormir. Doncs, ho hem de fer tots i ho hem de fer així, val? I amb els més petits, pues, costa més de comunicar-se, però amb els més grans i quan ja ho entenen més, també és molt bo explicar-los-hi el per què se'n van a dormir més aviat, no? De dir-los, pues, ara el dia s'allargarà una miqueta més, perquè tothom canvia l'horari, el pare i la mare treballen en una altra hora, tu aniràs a l'escola en una altra hora, llavors és molt important que anem a dormir aviat, val? Perquè estiguem desperts, perquè estiguem atents, perquè puguem seguir les classes, val? Quan són més grans, això, pues, els hi donarà a entendre i jo penso que seran molt més receptius. I també el mateix, pues, a la tardor, quan passa el contrari, no? Que en lloc d'anar a dormir una hora més tardet o anar a dinar una hora més tardet, pues, anem a dormir més aviadet.
Sí, perquè hi torna a haver el canvi d'horari.
Sí.
Ens podem trobar, suposo, amb les mateixes situacions que ara, sí, Núria, sí, que ara sí, has comentat.
Sí, en una situació similar, per tant, és important, pues, això, pues, sapiguent quan hi ha el canvi d'horari, marcar una previsió i dies abans, pues, anar o guanyant terreny o deixant, tirant enrere aquest terreny, aquest temps.
Molt bé, Núria, hem repassat el que és l'astènia primaveral. Tota l'estona hem estat parlant d'això, d'astènia primaveral. Entenc que hi ha altres tipus d'astènies o no, Núria?
Bueno, és el que hem comentat.
O fatigues provocades per altres causes, no m'imagino, o sí. Situacions d'estrès provocats a...
A veure, el que sí que hem de separar-ho dels problemes més aviats d'arrel psicològica, val? L'astènia primaveral, el que hem parlat avui, és algo temporal. Quan sabem que això no millora, que se'ns està allargant en el temps i que si hem treballat la dieta i descansem a la nit o tenim problemes en aquest sentit i veiem que no millora, malgrat fent aquests canvis, com ho hem de consultar al nostre metge.
Vol dir que ja hi pot haver alguna cosa més, sí, que una astènia primaveral, doncs?
Sí. Home, hem de separar l'astènia primaveral, per exemple, d'una depressió.
Correcte.
Val? L'astènia primaveral, torno a repetir, és temporal. Una depressió se nos està allargant més el temps. I si, a més, aquests símptomes són incapacitants, llavors estem parlant d'una fatiga crònica, llavors sí que haurem de consultar al nostre professional.
Doncs molt bé, Núria. No sé si vols afegir alguna altra qüestió. Crec que ha quedat clar, tots els conceptes i el que és l'astènia primaveral.
Sí.
Vols afegir alguna altra cosa, Núria?
No. A veure... Els canvis d'hàbits, jo suposo que els recalquem molt en els nens i els tenim molt clars amb els nens i a mesura que ens anem fent grans sembla que això ho perdem. Pues, és tan senzill que pensar que és això, que ens movem per rutines i les rutines tenen una importància per adaptar-nos, no?, amb aquests canvis. Llavors, pues, és quedar-nos amb la copla una miqueta de dir, pues, millorem aquesta rutina, adoptem una rutina tant d'alimentació com d'exercici físic, com de descans, perquè això ens dona, pues, una capacitat d'adaptació davant d'aquests canvis d'horaris...
El planning aquell que dèiem abans, eh?
Sí.
No només en l'àmbit alimentari, sinó en altres
activitats
o rutines que puguem fer durant el dia a dia.
Correcte, és igual que amb els hàbits de son. També a vegades perdem, no?, aquesta rutina de son diària, que amb els nens la tenim molt clara, però que en els adults, pues, sembla que no, però l'anem perdent, pues... És tan senzill com això de dir, doncs, la mateixa manera que ensenyo a un nen a anar a dormir i anticipar-se a l'hora d'anar a dormir, doncs, amb els adults hem de fer el mateix, no? De dir, doncs, baixem, doncs, la intensitat de la llum, la intensitat del so, busquem una rutina, per exemple, doncs, llegir una estona o, si no ens agrada llegir, doncs, el mandala. I el que tenim molt clar amb els infants, que és que no han de veure telèfon mòbil, doncs a veure si nosaltres també ens apliquem la copla, perquè també és igual d'efectiu el telèfon mòbil, si us plau, en una altra habitació. Si volem descansar, bé.
I tots plegats, petits i grans.
I tant. Amb els grans això ho oblidem.
Exacte, és el que sol passar, eh? Ho deixem...
Sí.
Ens n'oblidem, vaja. Estem pendents dels petits, de les criatures, però...
Amb els petits ho tenim molt clar, però amb els grans, el tema de les xarxes, de les notícies i dels molts inputs que ens ofereixen els telèfons i les pantalles, doncs això ho perdem. És de sentit comú de dir, escolta, si, el que hem dit amb els nens, no? Si amb el nen li canviem l'horari de son... Tota la família ha d'anar en consonància. Pues si el nen no pot veure pantalles, pues la família també hauria d'anar en consonància.
Hem de fer els deures tots plegats.
I tant, i tant, sempre.
Doncs molt bé, agraïm a la Núria Prado, com dèiem a l'inici, infermera de familiar i comunitària, al CAP de Balaguer, al Centre d'Atenció Primària, haver participat un cop més en el programa Pensem el CAP de Ràdio Balaguer. Gràcies, Núria, molt bon dia i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pensa'm el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.